Al matí. Un respir per arribar a tu. Ens esforcem per arribar al teu cor i somiar desperts.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia des de les 11 a 2 quarts de 2.
Així de bé sona l'hora viscuda al setè disc en solitari d'en Yonge. La ironia, el sarcasme o el fals romanticisme han estat i segueixen sent trets predominants en les cançons del músic, però per damunt de tot hi ha un adjectiu amb el qual ha fet bandera, i és aquest, eclèctic. El resultat, doncs, un disc eclèctic, o millor dit, un viatge sonor format per 7 talls amb una cançó, amb un tema, suite de 18 minuts de complexa elaboració. Com ha escrit un disc així? Amb quins estudis ha gravat aquestes melodies? Qui ha col·laborat i com viu i entén la música avui dia? Ara anirem cercant totes les respostes de la seva mà. Primer, saludem-lo. Yonge, bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Per fi tenim el teu disc a les mans, no? Després de, em sembla que 8 anys, sense presentar un treball així, com
sí,
et sents?
Sí, vaig treure una cosa entremig que era un recopilatori, no, o sigui, una mena de recull de cançons antigues, repassades de nou i tal, però així amb temes nous realment feia 8 anys. Estic content perquè els discos mai se sap si sortiran, saps? Sempre és una cosa que pengen de tants fils que quan realment són realitat i són així tangibles, et treus un pes de sobre, descarregues la motxilla.
Sí, que el dia 5 de febrer, que és quan es va presentar, vas dir, finalment, no?
Sí, realment una mica abans, perquè ja, quan ja sabia que l'estaven fabricant, m'imaginava que sí.
Que tindries aquesta satisfacció. I com et sents? I quines opinions, quin feedback has rebut, no? Quina és la sensació que et quedes?
Pues això és... Mira, el feedback és molt maco, perquè jo sempre deia, i segueixo dient, mentre el feia, deia, mira, a aquestes alçades no espero grans espavientos ni grans coses, ni molt menys aquí un número uno, ni molt menys això, però espero doncs que la gent que m'importa, que els hi agradi, no? Els músics amb qui he col·laborat, ja no en aquest disc, a l'estar implicats, pot ser, l'objectivitat és menys, sinó gent amb la que al llarg de la vida he treballat i no sé, gent que les seves opinions m'importen realment, i els feedbacks estan sent realment molt macos, i ja no és allò que tothom et diu, no, és clar, què t'han de dir, no? No, a veure, he rebut missatges que són clarament, són de gent que conec i sé que no farien això si no fos perquè realment ho senten així.
I escolta, tot neix, o gairebé neix, d'una cançó, d'aquesta suite de 18 minuts que vas crear en poc més de 2 mesos. Com va ser aquest deliri?
Va ser una, sí, a més va ser un deliri. Jo a vegades ho penso i la veritat és que no aconsegueixo recordar molt clarament com ho feia. Sé que el mètode era un mètode que no havia fet mai servir i que no sé si faré servir mai més, que era... Tenia una musiqueta que la portava temps arrossegant-la i mai l'aconseguia convertir en una cançó perquè veia que era diferent, se'm donava onda opereta, no sabia què, i així portava ja temps i altres discs que no havia entrat. I un dia vaig trobar una petita fórmula i ho vaig fer. I vaig deixar com... vaig treballar un dia i vaig deixar com un acord obert pel proper dia. El proper dia em vaig posar a partir d'aquell acord i a continuar. I anava com teixint-la, com amb els ulls embenats, sense saber què passaria el dia següent. El que havia gravat el dia anterior m'ho escoltava i li feia la lletra. Normalment ho cantava allò que fem molts, que és amb Spanglish o bueno, amb anglès. Jo tinc bastant bon anglès, faig amb un anglès raro. I llavors, clar, començava a fer la lletra i feia el tros nou, i així fent la lletra el dia anterior i fent el tros nou fins que un dia tenia clar que volia acabar d'una manera, i això sí que ho sabia, però no sabia què passaria entremig. I un bon dia, per així, després de treballar-hi cada dia moltes hores, vaig pensar, això ja està, i ho vaig acabar, i era una maqueta que ho tocava tot jo, evidentment. Ho vaig començar a ensenyar a aquesta gent que et dic, i els vaig dir, digueu una cosa, us agrada o penseu que m'he tornat boig? I les respostes van ser ja positives, i doncs vaig a tirar-ho endavant. I vaig començar a gravar-ho de veritat.
Doncs que jutgin els nostres oients. Passin els anys, dies que mai no vas encerclar, el calendari, dies obligats, dies oblidats. Digue'm com ho fas per dormir a la nit, com aguantes aquesta pressió al pit. Digue'm d'on tens la força cada matí per tornar a començar. Digue'm, Llongué, d'on treus la força cada matí per continuar creant, no? Apostant i compartint la teva música, que sé que no sempre és fàcil.
Sí, però a la vegada el que és realment quasi bé impossible és no fer-ho. És a dir... què vas a fer, no? Quan la gent diu com ara amb un altre àmbit, no? Perquè diuen com ho vas poder aguantar, el que sigui, dius quina alternativa tenia. I el que a mi em passa és que inclús quan no pretenc fer cançons, si les vull fer i m'hi poso, en faig més, però quan no vaig a darrere cap cançó, uns mínims supuro, o sigui que no hi ha més remei que fer-les, perquè si no estan allà i et donen mal viure, és com un gra que te l'has de treure, no?
I a més hem de dir que, clar, ara feia aquests anys, no?, que comentàvem que no havies tret un disc així, en solitari teu, no?, amb composicions pròpies, però portaves molt de temps també treballant des del teu estudi, no?, al Tarragonès.
Sí, clar, jo estic fent produccions per altra gent, i vulguis que no, encara que sigui música d'altres persones i tal, t'hi impliques, i a vegades generalment hi ha bastant teu, a vegades hi ha més, a vegades hi ha menys, però sempre hi ha alguna cosa, i jo em faig els discos dels altres bastant meus, no?, sobretot si estic a nivell de producció. I això també et té molt tranquil, o sigui, et calma les ànsies aquestes de treballar, perquè, en fi, de comptes ho estic fent, no? Però sí, havia anat fent cançons, però no pensava, ja veurem què farem. Va ser aquesta la que va tirar del carro, i va haver un moment que vaig pensar, potser edito aquesta i prou. Després vaig dir, bueno, res, de posar alguna cosa més, i vaig començar a mirar les cançons que tenia, que havia anat fent. I vaig triar unes sí, unes no, i les vaig fer així. Però ja et dic, per mi, i em fa gràcia que hagueu començat amb aquesta cançó, perquè ja et dic que en principi, tot i que per mi és el plat principal, doncs diguem que entenc que a nivell radiofònic no és una cançó molt fàcil de...
Clar, 18 minuts, sí. A veure, Llongué, és que clar, avui dia, a l'època de la immediatesa,
exacte,
no? A tu t'agrada...
Clar, però això ve d'una època en què, a veure, jo em vaig formar, ja no com a músic, sinó com a consumidor de música, als anys 70, i als anys 70 això es feia. Pink Floyd, Yes, Genesis... bandes, moltes bandes que feien la fórmula d'un disc, que moltes vegades la cara A era una peça, i la cara B, a vegades eren 3, 4, 5, no sé, a vegades també era una altra, i prou. Però no era tan estrany, no?, escoltar una peça doncs, que durava això, el que podies ocupar amb una cara de disc eren màxim 20 minuts. Passen els dies canviant-nos la història, fent caure fronteres del nostre camí. S'escolen les hores pels nostres dits febles, trenant noves rutes de cada destí. Passen els dies obrint-nos ferides, somnis de l'ànima que no han pogut ser. S'escolen les hores pels nostres ulls joves, teixint camins perduts que es poden refer.
No només només has teixit camins, sinó també has teixit moltes sinergies, perquè has començat a enregistrar doncs, aquest disc al teu estudi de la Pobla, el Tarragonès, però has anat també doncs, a picant altres estudis no? I fent compartint aquest projecte.
Sí, també per una qüestió pràctica, perquè vulguis que no, intervé moltíssima gent aquest disc, sempre que et diuen el Llong en solitari, o sigui, quan érem una banda érem quatre i prou, i rarament entrava ningú més. Des que vaig en solitari treballo amb molta gent, no? I a vegades era molt més fàcil jo venir a fer-ho a Sabadell amb, amb ells, que normalment són tots de per aquí, no? Que no pas fer-los venir allà baix, cosa que també m'agrada que vinguin i amb ells els agrada venir, però a vegades era una qüestió pràctica, no? I vam treballar, vam començar el disc, de fet, a l'estudi del Xavi Pauls, a Vacarisses, que és un molt bon amic i té un estudi preciós allà, aquest Cat Music. I després, coses, doncs, per exemple, vam gravar amb l'Iol Casas a la trompa que va fer la Nàdia, i ho vam fer a Castellà, tots dos estaven a Castellà, i era fàcil. I inclús lo del Marc Grasses, que no ens vam arribar a veure, li vaig dir, m'agradaria que em fessis un pedal steel en aquesta cançó. I em va dir que li, era l'època que estàvem fent el concert del principal. I va dir, hòstia, mira, estava pensant que del cartell aquest de, que hi ha, diu, l'únic amb el que no he tocat és amb tu. I diu, i em faltes, no? Dic, pues ja està, no? I li vaig enviar la cançó, ell me la va enviar, aquestes coses que es fan ara, no? I em va gravar la guitarra abans a casa seva, exacte, i es va gravar a Palma Mallorca, tot i que jo no hi vaig arribar, no? Desgraciadament. En un món perfecte hagués anat allà.
Queda, això queda per una altra ocasió, digue-li, ara ja hem col·laborat junts, la propera, vinc a veure.
Sí, ara queda la Caldereta, bueno, a Mallorca no són tant de Caldereta, però vamos.
Però benvingut al peix que sigui, en aquelles illes, espectaculars. Escolta, llavors, per això surt doncs, aquest disc, que semblen doncs, gairebé els crèdits, un llargmetratge,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Digue'ns altres noms, altres col·laboradors.
Bueno, hi ha a l'Oest, que ja és col·laborador meu de fa temps, hi ha la Nuno Garcia, que és una noia que també fa temps que col·labora amb mi, hi ha la Carme Calvo, que hem fet coses però amb disc que encara no havia entrat, hi ha la Marta Badalleu, que és una actriu boníssima que últimament està despuntant molt i que a més és la meva neboda, m'està malament dir-ho.
No, home, no, una abraçada a la neboda, artista també.
I tant, i tant. Hi ha l'Iol Casas, hi ha, em sabria, ja et dic, és que hi ha més de 20 persones i me'n deixaria molts, no? Però hi ha el Fernando Mas, ha, tots són músics, tots són gent que tenen, evidentment, la seva pròpia carrera, uns la tenen més, més viva en aquest moment o menys, però tots són gent molt contrastada i la veritat és això, que al cap d'anys d'anar treballant, doncs, jo vaig coneixent músics, no? I me recordo, per exemple, la Nàdia, que va venir a gravar l'estudi, gravava amb una banda, i la vaig sentir tocar la trompa, no? Que és un instrument poc habitual. I li vaig dir, uf, m'agrada molt, dic, jo, dic, haig de fer un disc que vull posar això quan ho fem. I va dir, hombre, quan vulguis, això fa anys, I al final, doncs, quan ho vam fer, dic, mira, al final ho hem aconseguit, no?
O sigui, al final és un disc de somnis complerts,
sempre,
podríem
sempre
dir.
Sempre són una mica
la màgia.
Els discos, això, no?
Sí,
sí. Sí, sí. I, per exemple, llavors hi ha col·laboracions, per exemple, aquesta cançó que s'ha sonat abans de Fent caure fronteres. La lletra no és meva, la va escriure l'Antoni Padullés, que era un company d'escola, que és el mateix que va escriure la primera cançó de la primera cançó de la Madame, era una cançó que es deia Sense pressa. La lletra era d'ell. I la gràcia, estant aquí, és que era un company de l'escola que era aquest espai que estem ara mateix.
Clar, saps que, a Ràdio Sabadell era una escola,
era l'escola
antigament.
Nostra llar, on jo estudiava amb l'Antoni Padullés, que el que va fer aquesta lletra, o sigui que s'està donant una feliç conjuntura.
Doncs mira, per tots els oients i per tots els alumnes que van passar per aquesta escola, pugem al volum.
Obrim les ferides, somnis de l'ànima que no han pogut ser. S'escolen les hores pels nostres ulls joves, teixint camins perduts que es poden refer.
Quant de temps has dedicat també doncs, en gravar i en crear també tot aquest treball?
En realitat, això que et deia, que el vaig composar, bueno, les cançons que hi ha, algunes són fetes de fa temps, i el temps és difícil de quantificar, però la base aquesta de la suite dels Fills de la Terra, la vaig escriure en 2 mesos, però he tardat un parell d'anyets en gravar, per gravar-ho. Però perquè vaig entremig, vaig tenir un patatús, que em vaig posar malalt, vaig pillar una pneumonia impressionant, vaig passar un mes a l'hospital, i vaig passar crisis existencials i tot, quan vaig sortir d'allà no sabia ni si tenia ganes de continuar amb això de la música, en sèrio, vaig passar una mena de segona febrada, aquesta més mental. Vaig tardar temps en tornar a entrar a l'estudi, perquè no sabia massa cap on portar els meus passos i un bon dia vaig dir, bueno, a veure, vaig entrar, vaig trobar-me el meu espai de sempre, em vaig posar la cançó en el punt que estava començada, però ja hi havia bastantes coses, i vaig dir, hòstia, és una pena l'esforç aquí de tanta gent, això, deixar-ho, no? I a l'escoltar-la vaig trobar que hi havia frases que m'estaven avisant de lo que m'anava a passar, no? Perquè hi ha una cosa molt... Jo no sóc gens esotèric ni gens de pensar coses així, però per això encara m'impressiona més. Hi ha una frase en aquesta cançó que diu... vivint a la ciutat, penjant a la ciutat d'un fil, que és el que vaig escriure, doncs al cap de molts mesos d'això, quan vaig al metge, després d'haver sortit de l'hospital, el metge em diu... Jo pensava que estava ja més bé, perquè em trobava bé, i el tio em diu, a veure, cuidado. Diu, pensi que vostè està penjant d'un fil. I quan el metge em va dir, en aquell moment no li vaig donar important, no vaig pensar-ho. Però que vaig sentir la cançó, dic, però si t'ho estaves dient tu a tu mateix. I em va agafar aquest rotllo, i no sols amb aquesta frase, amb un parell o tres, vaig dir, m'estava enviant missatges pel futur.
Aquells missatges que a vegades, sí.
I això
va... amb moments així difícils i obscurs i negatius i dolorosos, que tots hem patit en algun moment de la vida, no? Però que també després t'ajuden a tornar amb més força,
exacte,
no? A plantejar-te moltes coses.
I va ser també un dels motius de dir, això no ho pots... A veure, si t'estaves dient això, no serà ara per deixar-ho aquí, no? I mira, tot és un cúmul de casualitats.
Doncs vinga, escoltem ara Llaunes de cola.
L'Angelina té el món als peus i un balcó petit. Des d'on es mira el cel, tant i tant ha canviat d'estrelles que ni el mateix firmament ja no sap d'on és l'Angelina, ja no sap ni d'allà on ve. Nova ciutat, nou país, nou carrer. L'Angelina té una escletxa al cor per on sempre s'escapen els diners i els mals records. Omple de fils els camins per tornar a passar després, perquè té por l'Angelina que no hi passarà mai més.
Volies expressar també amb aquest tema.
Aquesta cançó és bastant real, jo tiro bastant d'imaginació, però en aquest cas estic parlant d'una persona que és la meva germana, en realitat està inspirat en ella, la meva germana gran, que és una tia que ha viscut tota la vida a 40.000 llocs diferents. I ara, molt petita, molt petit jo, ella, recordo això, que l'agenda de casa on hi havia les adreces apuntades de tothom, la pàgina d'ella estava ja plena de tatxadures, perquè en 20 anys ja no sé quants llocs havia viscut i des de llavors ha seguit igual, no? I una mica és això, no? Que ja no sap el cel ni d'on ve i tal, és una mica inspirada en ella, però és aquesta és la història.
I doncs ara descobrint la història de la teva germana, no? Amb aquest esperit viatger, explica'ns també una mica la teva filosofia, no? El teu tarannà des dels teus inicis, des dels teus orígens, amb la Madame, fins ara, com ha canviat?
Com has canviat?
I la indústria.
Jo, la veritat, a veure, segur que he canviat, però jo no m'ho noto gaire, en el sentit de... ja sé que la gent, i la gent normal amb totes les cometes del món, doncs tenen uns processos a la vida, i un d'ells consisteix en casar-se i tenir fills, i passen de ser fills a ser pares, i després passen a ser avis, tinc una edat que podria començar a parlar de nets. I jo no vaig jugar-hi, això. Llavors jo... He sigut fill tota la vida, per entendre'ns. Un bon dia, doncs, els meus pares els vaig perdre, però no vaig passar a l'esglaó de passar a ser pare. I llavors, vulguis que no, els meus amics dels principis, molts ja no els veig, i i he anat fent amics. No, la majoria dels meus amics són gent de 20 anys menys que jo, alguns ja 30, no? I segueixo tirant d'aquesta cantera també gràcies a l'estudi, gràcies a la música, no? Toco amb músics que són tots molt més joves que jo. Llavors, això fa que, ja et dic, segur que he canviat, però probablement menys que altres persones, perquè en certa manera jo estic fent el mateix ara que quan tenia 18 anys. Dels 20 als 25 vaig treballar en una feina normal, i llavors va ser l'època més normal de la meva vida, no? Però res, van ser 5 anys per veure que anava el rotllo i dir, Dios mío, i anar-me'n corrent, no? I llavors ja va venir la madame i vaig començar a posar-me la música i després ja no tenia marxa enrere, no?
I afortunadament doncs, continues plenament actiu i, com dèiem al principi d'aquesta entrevista, hi ha un adjectiu que et defineix, no? Eclèctic. Com transmets totes aquestes contradiccions en el teu art, en les teves paraules, en les teves melodies?
Sí, això d'eclèctic m'ho van començar a dir, eh? I és d'aquelles coses que m'agraden i vaig dir, aquesta me la quedo, no? Perquè l'eclecticisme considera això, no? Una mica d'això, una mica d'allò, i coses que en teoria poden ser una mica contradictòries, però en realitat... acaben funcionant, és aquesta mena de mosaic o trencadís que som, i a mi m'agrada. Jo el programa que faig a la ràdio o a la Torre, a Torre d'en Barra, puc començar amb una peça de Mozart i després posar-te la Patti Smith, no? I a mi m'agrada, perquè és que jo quan escolto música, escolto, potser no ho faig el mateix dia, però el meu Spotify, els meus perfils es tornen una mica boig també a vegades, diu no sap massa què està fent, no? Perquè a vegades em fan unes barreges que dius, home, no, sí que, vale, però així no, d'aquesta manera no, no? Vull dir que m'agraden moltes coses. Potser per això que et dic, que em vaig formar com a escoltador en una època que hi havia molta llibertat creativa, en aquest sentit. O sigui, les bandes que venien entrades, discos, i omplien pavellons als anys 70, ara els ficarien a espais molt més petits, en dirien noves músiques, on no sé com ni dirien, i està clar que no sonarien a la ràdio de la manera que sonaven en aquell moment, no?
Totalment. I, de fet, aquest disc dius que és un disc sense presses, de seure, d'escoltar, de butaca i llum d'espelmes, de silenci, de copeta i de fum. Has fet el que volies? És el disc que escoltaries aquesta llista de Spotify tan random?
Sí, una mica sí. A veure, jo no abarco tant com el que escolto realment. El disc està més acotat. Però sí que és una mica, hi ha una mica tots els colors. I he intentat, algunes estan fetes expressament. A la suite hi surten fantasmes meus musicals a consciència i expressament. I segurament hi ha dels que no en soc conscient, no? Que aquests ja hi són sempre. Però sí, de tota manera costa ser objectiu amb el teu propi treball. A vegades em diuen, ostres, sona molt llongue, no? I jo, la veritat, no sé què vol dir sonar llongue. És una cosa que, no sé, m'imagino per on van els tiros, però aquesta cosa que diuen, res, que ho identifiquen de seguida, a mi se m'escapa.
Però això és molt positiu.
Sí, m'encanta, a més m'agrada molt que ho digui.
També perquè vol dir diuen, que tens la teva sonoritat
també
pròpia,
també em diuen, no? Aquesta cançó sona madame, això també, a mi no em molesta gens.
No et molesta, no? Que a vegades
en absolut.
Són els teus inicis, els teus
absolut,
orígens.
Amb totes les diferències del món i sense pretendre sonar a res, és com quan al McCartney li deien que sonava Beatles, és fantàstic, no? Vull dir...
D'allà vinc, no? D'allà, aquells són els meus orígens.
D'allà vinc i amb tot l'orgull del món.
Va, presenta'ns un altre tema que es diu Crònica. Què volies expressar?
Ah, Crònica és una... Aquesta és de les més antigues. Aquesta sí que la vaig fer poc després de treure l'àlbum dels meus amics. És una història molt senzilla, però que sempre m'ha fet gràcia. I és que hi ha moltes parelles que, diguem, en un moment que entrem en crisi i tallen, no perquè estiguin molt malament, sinó perquè aspiren a més en aquesta vida. No acabes de ser el que jo volia, i els pot passar tots dos a un. I en aquest cas és aquesta història, però també he observat, i aquí està, diguem, la conya de la cosa, que moltes vegades acaben tornant a anar junts, i no tant perquè s'hagin donat compte que sí que realment eren l'un per l'altre i era la relació perfecta, sinó perquè, uf, que tristes són les tardes de diumenge i que freds que són els hiverns. I és allò de dir, escolta, tampoc estàvem tan malament, eh? I es tornen a juntar, diguem, després doncs, d'això de... Passen un estiu separats, es diverteixen molt, viva la vida, però a la que ve la primera ventadeta una mica freda, diuen, escolta, tu, no estàvem pas tan malament. I acaba dient, i ara tothom ens diu que se'ns veu tan bé, no? O anem molt bé, o almenys això és el que diu la gent, que a fi de comptes és el que compta.
Van parlar de fer vacances, cadascú pel seu costat. Les putades de la vida no els havien ajudat. Ell tenia poca feina, ella no en tenia gens. La rancúnia i la misèria conviden a fer retrets. mirada arreglar-ho, nena, què ens està passant? Pidolant-li noves forces als records enamorats. Però ja res era el que era, tot estava capgirat. Muntanyes massa altes i el mar massa salat.
A veure, explica'ns un disc així. Avui dia suposo que s'escolta a les plataformes digitals, a molt poques botigues, desafortunadament, i suposo que als concerts, no?
Clar, clar. A les botigues, bé, a mi quan em diuen ja es troba el teu disc a les botigues, jo els dic, si trobes la botiga, potser
quina botiga,
sí,
no?
Exacte. A Sabadell, precisament avui aniré, perquè és un dels col·laboradors del disc, és la botiga de vinils a Sabadell.
Espai
mateix,
Records,
només
també.
Només hi ha l'Espai Records a Sabadell, és que és increïble. I el Corte Inglés, que cada dia venen menys música i més merchandising, així pots comprar corbates dels Beatles, però segurament algun vinil d'aquests de 100 euros d'edició ultra mega pija, però real, música on se'n ven. És increïble que l'única tenda que hi hagi sigui la de vinils, i que afortunadament doncs, són gent molt maca, i amb les bandes de la ciutat doncs venen també els CDs, no? Però diguem, no és el que es dediquen. I així està la cosa. Evidentment, els concerts és el lloc on es venen els discos. Uh-huh. I sonar, bueno, això ja és el que anirem veient, no? Estic ara en ello, i a veure, hi ha cançons, diguem, normaletes, per entendre'ns, perquè puguin sonar, doncs, a emissores o altres. A la meva emissora segur que sono.
I aquí a Ràdio Sabadell també sonarà ben
veient.
Fort.
I bé, de moment estic anant a diferents emissores i per ara està sonant una mica. I...
Però llavors trobarem aquest treball a Espai Records, per
en
exemple?
Físic, eh?
En físic,
amb... A partir d'avui, sí. I ho estic dient sense haver parlat amb ells.
No passa res, el Paco també és col·laborador d'aquí.
Però jo estic convençut que sí, i evidentment això que et diguen els meus concerts. I no sé, a veure, havia pensat per anar a casa a la botiga de tal i dir, però no sé, tampoc és seriós vendre discos en una tenda que no sigui de música, i per això prefereixo... També hi ha, evidentment, la manera de tenir-lo físic és a través de la web de Microscopi, que ells te l'envien, i te l'envien en un moment i tot això. Però estan així els temps, vull dir, això de vendre discos és que ja no en ven ningú. Jo em vaig plantejar no editar-lo en físic, eh? Però el David de Microscopi em va dir, home, no, sí, que a les ràdios els agrada rebre el disc, si no el reben no et fan cas. I també això que et dic, els directes encara funciona, perquè acabes de fer un concert i si has agradat la gent se'l compra, total, és més barat que una copa, segons com. I...
Què val?
Normalment 10 euros, vull dir que... No és problema, en molts llocs un cubata val més de 10 euros.
I tant.
Així que...
I tens bolos programats ja per presentar el disc. Digue'ns, on et podem veure?
Sí, mira, de moment estem tancant coses perquè ens hi hem posat. El primer, que o sigui, encara no ens hem estrenat amb aquesta tour, per dir-ho d'alguna manera, perquè dir-ne gira em fa molt riure. Aquest divendres, és a dir, demà, estarem a Esparreguera, és on comencem, l'Indie Espai Musical Esparreguera, és on ens estrenem. El dijous de la setmana propera, 27, a Reus, a l'Absenta. Després tenim el 20 de març al Voilà de Manresa. Estic tancant unes coses a Girona, però no tinc la data encara. I, bueno, estem en ello. La idea és fer tant com puguem i, al final, clourem. La idea és tancar-ho, si més no, una mica, el 26, em sembla, de juny, aquí a l'Acadèmia de Belles Arts, que amb el cicle Sonen, doncs també m'hi he ficat el peu i faig una mica allò que es fa d'anar-te'n a rodar-ho per províncies i després portar-ho a la City.
Clar, sempre jugar a casa, sempre,
sí.
Suposo que fa molta il·lusió i també no sé si a vegades és més pressió, no?, perquè tothom et coneix.
Sí, però a veure, a mi m'agrada molt tocar a Sabadell i la gent em respon i això fa molta gràcia i també intento no passar-me perquè si toques cada mes potser no et respondrien tant. Llavors jo vaig fer el concert de Nadal, que ja era més un concert de versions, que és una festa en particular. Diguem que fent de Llongue amb els meus temes, des del juny passat, que vaig fer allò del Llongue en tres actes, no ho he fet, i em fa gràcia tornar-ho a fer, i això, farem la presentació del disc, i serà això una mica cloure, almenys aquesta primera part del tour aquest.
Per conèixer l'hora viscuda, doncs un any després el veurem doncs, en directe en el cicle Sonen. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer molt gran.
escolta, ens acomiadem amb el teu tema, gràcies, perquè et volem donar les gràcies així i explicar-nos una mica també la història d'aquest treball, sí. Que em sembla que va ser una cançó d'aquest estiu, no?
Sí, aquesta cançó la vaig fer, fes la més nova de llarg, i no estava tampoc previst posar-la al disc. La vaig fer expressament pel concert en tres actes de Belles Arts del juny passat, però vaig pensar una manera maca, doncs, en comptes de dir, bueno, doncs gràcies per benvingut i hasta luego, és fas una cançó, no? Després les cançons sempre van més enllà del que et proposes i acaba sent una mena d'agraïment que quasi bé sona. Un amic meu em va dir, hòstia, quan la vaig sentir em vaig acollir una mica perquè sembla que t'estiguis despedint de la humanitat, no? I em va fer gràcia, doncs, gravar-la amb les col·laboradores amb les que vaig fer la cançó, que és amb la Carme Calvo, amb la Nuno Garcia i amb la Marta Valdellou, i evidentment amb el Ricard al piano, l'Albert al baix i la meva guitarra, però ja et dic, és una cançó que no estava previst, però vaig pensar, a veure, no fas discos cada any i vés a saber, i com que m'agrada la gravo i la vaig gravar i ja hi està.
I aquest és el resultat també d'aquesta cançó gairebé quimèrica en quant a col·laboracions també. Una abraçada, Jongue.
Una abraçada.
I gràcies.
M'enduré un sac de mitges conclusions i un plec d'històries, petites edicions. Totes aquelles tardes que em vaig ageure al sol i un tros de tres o quatre que és el que més em dol.
Per tots els anys que hem passat, per cada dia que hem viscut, per treure'm sempre la veritat, aquelles tardes que em vaig llegir el sol i un tros de tres o quatre que és el que més em dol. Totes aquelles tardes que em vaig llegir el sol i un tros de tres o quatre que és el que més em dol.
Al matí, amb Raquel García.